Molt bé, bon dia a tothom. Ara a veure qui ho arregla, això. Bueno, ara un està fent anàlisi de si arriba o no, i aquí només ho podem espatllar, això. Bueno, intentarem estar a l'alçada. En primer lloc, gràcies. Gràcies a les persones que heu confiat a l'Escola Pia per deixar-nos compartir doncs, aquests 3/4 d'hora que ara veurem. El canvi és radical, eh? Jo estava pensant, hauria d'haver posat alguna foto més. En fi, veureu que el canvi és radical perquè ja estava previst que fos així. I bueno, per fer una mica de poli bueno, poli malo, intentant sacsejant doncs, les vostres sinapsis neuronals, les vostres emocions, anar-vos fent pensar en tot això. Anem a intentar complir el temps. Jo aniré baixant, a mi m'agrada moure'm, igual us pregunto coses, no patiu, és normal, eh? No. Aquesta, diguem-ne que és l'encàrrec formal, no? Escolta, que, tu que treballes amb empreses, amb organitzacions, amb directius, per què no ens parles una mica d'això del treball d'equip? Que m'agrada molt, això de treball d'equip, no treball en equip. A mi se m'escaparà alguna vegada, perquè habitualment parlem de treball en equip, però treball d'equip té una força que no té el treball en equip. Joc d'emocions. Donant-li voltes, dic, aquest títol està bé, però és massa formal. Llavors m'he permès canviar-lo una mica. I l'he posat aquí dalt, que és on... És... Ui, un segon. Això sempre funciona a les proves, només. Molt bé. Dic, anem a canviar-li una miqueta el títol. I dic, si el treball en equip és la resposta, dic, quina era la pregunta? No? Perquè, clar, parlem de treball en equip, etc. Però, no sé, les coses es poden fer també... individualment, no? En solitari. Per què no? És una alternativa. Hi ha excel·lents corredors solitaris. No? No, i seguim insistint, el tema del treball d'equip. El treball d'equip és molt important. Sempre? No sé si algú de vosaltres... No ho sé, de treball en equip, molt bé. No sé si algú de vosaltres alguna vegada a la seva vida s'ha sentit així. M'estic referint al que es tira, eh? Tens el... És que no... El faré servir només com a punter, perquè no sé què passa, que se'm menja... El puntero és muy pequeñito, i el teu puntero es más grande.
Vols que et posi això?
No cal. Sí, no? Així, sí. Bueno, i a tu per què sortia més gran? Em sap greu, perquè m'agrada assenyalar... No, em referia al que es tira, eh? Si algú s'ha sentit com els altres, no cal que ho compartim. Jo crec que això sí que és un joc d'emocions de veritat. Quan d'entrada dones per suposat que treballar en equip és millor que treballar sol i et trobes en situacions d'aquestes. Avui el que intentaré és posar alguns elements a sobre de la taula que us ajudin a ordenar idees. Jo crec que novetats no en portarem gaires, perquè tots formeu part d'equips, tots treballeu en equip, fa anys que ho feu, i per tant no tinc altra pretensió que ajudar-vos a posar nom a algunes coses que us han passat. I si això després us ajuda a millorar la manera que teniu de treballar, doncs millor. Quan jo em dedico a formar directius, a SAD, a aquells llocs així, sempre començo igual. Els dic, porto dues notícies, una bona i una de dolenta. La bona, no, la dolenta. La dolenta és que a treballar en equip no es pot ensenyar. Com a les coses importants per a la vida. A liderar, no? Lideratge. No, això no es pot ensenyar. Si algú té l'expectativa que d'aquí uns 3/4 d'hora tindrà una recepta, una llista, i amb això ja demà al matí serà extraordinari, no, això no va així. La bona notícia és que es pot aprendre. Passa que això és una altra història. Com molt bé sabeu, vosaltres que us dediqueu a l'ensenyament aprenentatge. Es pot aprendre. El que passa que això té unes regles i té unes normes que són diferents de les d'agafar un llistat i posar-se a llegir. I hem de, per aprendre, com sabeu molt bé, s'ha de desaprendre. I jo vull començar per alguns elements que hem de desaprendre. I un d'ells és el següent. Mireu, per aprendre, els adults necessitem primer viure. Per aprendre a dirigir, has de dirigir. Per aprendre a treballar en equip, has de treballar en equip. I això et suposa patir i gaudir. Tots hem estat en algun moment aquells de l'equip, no? Que això és una passada, i alguns que ho vas arrossegant i això no hi ha manera de tirar. Si només fas això, no hi ha aprenentatge. Si només vius, no hi ha aprenentatge. Els adults necessitem, com us deia, posar nom a coses que ens han passat. I per tant, avui no tinc altra pretensió que aquesta. Comencem a desaprendre. I us parlaré primer del llast que portem tots a sobre, fruit de l'educació que hem rebut. Aquí m'adreço, perquè això m'ha costat molt, de muntar això. Treball d'equip, aquí tindré al davant. Home, tindré directius i comandaments. Gent que dirigeix gent. Caps d'estudis, caps de coordinador, gent que dirigeix gent. Aquí hi ha uns quants missatges. Alguns missatges, a vegades ho faré explícit, a vegades no, però aquí hi ha alguns missatges que he pensat en vosaltres com a directors de persones. En docents com a líders d'equip, visualitzant el professor o el mestre com a líder d'un grup classe, però també com a una peça fonamental d'ensenyar els estudiants, els alumnes, a treballar en equip. M'han parlat del treball cooperatiu, que esteu posats en tot això. No és exactament el mateix rol. Ja deia que no es podia ensenyar, imagina't si és complicat el tema. I també estaré pensant en tots nosaltres com a integrants d'equips. Faré servir indistintament equip, organització, sistema. És pràcticament el mateix. I tots formem part d'equips, formem part de l'escola, som membres de l'equip de l'escola, de la parella. Una parella és una organització, és un equip. Farem algun esment, algun paral·lelisme per si algú a més pot enganxar alguna cosa pel tema de les parelles. Per tant, diguem-ne que anirem fent una miqueta la perdigonada aquella així oberta i cadascú que s'ho miri des d'allà on vulgui o des d'allà on pugui. Com us deia, primer hem de desaprendre coses. Hi ha un llast que portem a sobre, fruit del pes de la nostra educació, dels primers anys, que és el concepte de veritat. El concepte de veritat és un desastre. El concepte de veritat l'hem anat mamant, l'hem anat rebent, doncs a través del que ens han dit els pares, del que ens han dit els mestres, del que ens diuen els llibres. L'escola, de fet, és un dels àmbits on està més impregnat això, el concepte de veritat. De fet, ens aprovaven, quan era petit, ens aprovaven si dèiem la veritat. No? I si deies una mica algunes mentides, et suspenien. No? Això ens ha anat preparant per tenir la raó objectiva de les coses. La raó objectiva. I, en general, es tractava de resoldre sols problemes convergents en el sentit de que tenen una única solució. No fa referència a temes polítics. Sí, és problemes que tenen una única solució. Fins aquí anem bé. A la meva època, no sé si ho feu ara, em feien fer recensió. Quina paraula! Se'm posa això. Recensió era llegir un llibre amb un diccionari al costat i com a mínim al final 80 paraules que no sabies que miraves al diccionari. I, per exemple, no? Trobaves la paraula traïció, no? Traïdoria. Miraves al diccionari, dícese de l'amiguete que te hace la pirula, tal. Bueno, molt bé, ja ho he entès. Però vosaltres sabeu molt bé que les coses importants a la vida no s'aprenen a l'aula. S'aprenen al pati. I al pati, el concepte de veritat comença a entrar en crisi. Comença a entrar en crisi perquè, en realitat, al pati del que es tracta és de gestionar les aliances, de gestionar les relacions, de gestionar les emocions. I és allò que en lloc d'agafar el llibre i que surti la paraula traïció, et traeixen al pati. I llavors, en lloc d'entrar per aquí, no sé si em veieu, en lloc d'entrar pel cap, entra per l'estómac. I surt una cosa que tens a dins tu, una bèstia que tens a dins, que dius, això no és el mateix. Per tant, el concepte de traïció veritable que he après allà on l'havia d'aprendre, no dic pas que no s'hagi d'aprendre, entra en crisi. Que quan anem a la vida, la crisi és absoluta. La crisi és total. Per què? Perquè és veritat el que diuen les famílies que és veritat. És veritat el que diu el teu cap que és veritat. És veritat el que diu la teva parella que és veritat. I és quan comences a adonar-te que la realitat objectiva no li importa a ningú. Perquè tu et quedes amb la raó, però trobes les maletes a la porta. Tu et quedes amb la raó, però el teu cap et despedeix. Tu et quedes amb la raó, però la família marxa de l'escola. Clar, llavors la crisi ja és absoluta. Més fort encara, eh? És veritat allò que avui ara aquí acordem que és veritat. I a més, es tracta de resoldre junts problemes que no tenen una única solució. No ho resoleu vosaltres igual a l'escola Pia que ho fan les teresianes de no sé qui, o els jesuïtes, o l'escola pública. No ho resoleu igual. I no sé si hi ha una manera correcta de resoldre-ho. Per tant, de tot el que direm avui, i com a gestors de persones als que dirigiu i d'alumnes als que en teniu, benvinguts a la realitat percebuda. L'únic que compta són les percepcions. Per desgràcia, ho van descobrir abans els de màrqueting que els de recursos humans. Però bé, som gestors de percepcions. És un principi bàsic, eh? En canvi, l'educació que tenim ens porta a la discussió sobre l'objectivitat. Si t'ho he dit, no t'ho he dit, m'he guardat el mail era de les 3, això m'ho vas dir així, això és la realitat objectiva. Si li ha sabut greu, li ha sabut greu. No sé si m'explico. Jo ara, no, com et dius? La Carme, sona formal, fins i tot, sembla que està escoltant. Si ara resulta que em torno mig majara i la veig vestida com un fantasma, fent-me por, això objectivament, això no és així. Ho veieu tots que no és així, però jo la veig així. Doncs agafo una escopeta i la mato. Però la mato de veritat. Les conseqüències sempre són veritat. Per tant, d'entrada, que ja hi éreu, però us dono la benvinguda al món de les percepcions. I avui parlarem des d'aquesta perspectiva. La realitat objectiva, bé, està bé, s'ha d'anar mirant, però no és un bon enfoc, per exemple, quan arribem a conflictes. El bon enfoc no és la realitat objectiva, és intentar entendre la percepció que ha tingut aquella persona. Més coses per acabar-ho de dubar, però no és el punt de partida, perquè hem pressuposat que el treball en equip és el valor. Més coses per acabar-ho de dubar, que com us deia l'any passat el doctor Salmurri, són bastant millorables, pensant els humans, oi que ho deia així? Són bastant millorables. Una altra cosa que no ajuda així d'entrada, prestaciones de los sujetos que van a trabajar en equipo. Doncs que en general jutgem els altres per les seves accions. I a nosaltres mateixos per les nostres intencions. Això tampoc és un bon punt de partida, per posar-se a treballar en equip, que sigui eficient, que arribem al cim, no, tampoc és massa un bon punt de partida. Resumint, com deia un amic meu, diu, el més molest del treball en equip és el temps que triga en convèncer els altres que no en tenen ni idea. És duríssim, no? Clar, el punt de partida, la veritat, és que no és molt esperançador, sincerament. Anem a intentar posar-hi ordre, perquè tots heu treballat en equip, tots hi treballeu, i tots sabeu, segur, del plaer de treballar en equip. El que passa que és, com deia, són molt millorables, són molt millorables. Doncs anem a tractar de posar-ho en ordre. En relació a això, que és el temps que trigues en dir-li, a convèncer els altres de que no en tenen ni idea, hi ha una possible solució. Que, a més, hi ha molta indústria que encara està basada en això. Hi ha un personatge molt important, que era el senyor Frederick Taylor, que en el seu moment es va començar a parlar de l'organització científica del treball. De tot el que va pensar, era un enginyer molt important, se'n van derivar, per exemple, les cadenes de muntatge del cotxe de la Ford. Hi ha molta indústria que encara actualment està muntada així. I, en el fons, era un intent de dir, escolta, no cal convèncer els altres. El que hem de fer és organitzar bé les coses. Llavors, ell parlava de que quan anem a fer un procés de treball, poseu-hi el que vulgueu, dels que teniu a la vostra escola, a la vostra organització. Del que es tracta és de definir un procés de qualitat 100%, definit per un enginyer, ell deia. Un enginyer que pensi com han de ser les coses, es defineix la qualitat 100%, home, ho feu, no? Ho feu, i és que és aplastant. Si està ben dissenyat, sortirà bé. Llavors, ell ho posava en marxa, i llavors veia que a vegades el resultat era 60%. Sí, clar, llavors deia, clar, és que aquí el problema és que al mig hi ha gent. Perquè, clar, ell parlava de que si el procés està ben dissenyat, això ho pot fer un mico ensinistrat. Però també a vegades passava que sortia el 140%. Ostres. I no sé si coneixeu un savi i vell proverbi àrab que diu que el problema de contractar braços és que darrere dels braços ve la gent. I resulta que la gent pensa, la gent sent, la gent té interessos, la gent té pors. I tot això impacta en el que fem cada dia a la nostra feina, i si em deixeu, i a la nostra vida. Missatge, aquest sí que va més pels que dirigeixen. Si m'ho miro en termes d'organització, el que veig és que les organitzacions, en base als seus valors, defineixen cap on volen anar, i a més per determinats llocs pels quals no volen passar. I per fer això, doncs miren, analitzen, jo m'emporto directius a la muntanya a pensar a veure on hem d'anar, però hi ha un a priori aquí, que és que si l'estratègia, el projecte, és de qualitat 100%, el resultat serà de qualitat 100%. I ja us he dit fa una estona que això no va així. Perquè en realitat del que es tracta, un cop saps el rumb i cap on vas com a equip, com a organització, com a departament, com a etapa, o sigui, poseu-s'hi com vulgueu, Això ho podem fer molt ampli, Escola Pia en general, amb 20, no sé, molta gent, enorme, o a un departament petitó. En realitat del que es tracta és de generar il·lusions, de vèncer resistències. I aquí les organitzacions ja no hi dediquen tants esforços. Marcat el rumb, ara que ho facin, no cobren, cony, que treballin. Aquí és quan te n'adones del valor estratègic de les persones adequades. M'apunto el que deia el Valentí. L'èxit d'un procés, del que vulgueu, un canvi metodològic, un canvi pedagògic, qualsevol tipus de canvi que introduïu en una organització, depèn més de la implementació real que de la qualitat del disseny. El disseny, per descomptat, que ha de ser bo. Jo no estic defensant fer coses cutres. Però un cop és bo, on te la jugues de veritat és en la implementació real. I això depèn de la gent. Què els dic jo als directius? Millor que sigui seu a que sigui bo. Perquè, clar, un directiu sempre pensa que el que dissenya és bo. No, dic, millor que sigui seu a que sigui bo. Perquè si és seu, ho faran bo. Marca'ls-hi el rumb, digues cap a on, digues a què no vols renunciar, però el com no t'hi cremis. Per això tens els equips. Deixa marges de llibertat. Passa que sovint ens fan dirigir gent, el millor professor posem de coordinador, no? Clar, i on està bé és allà fent de professor. Llavors no vol renunciar a algunes coses. Sí, és una renúncia que va junt amb el fet de dirigir. Que no ho faran com tu, ja, que eres el millor, d'acord, tens raó, però ara ja no va d'això el tema. I per tant, és millor que sigui seu o que sigui bo. Penso en dinàmiques que podeu fer a classe amb estudiants. Marqueu el rumb, marqueu la fita i deixeu-los que facin. Potser no ho fan, clar, no, anem a treballar amb equip, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, després aquest... Segur? Quan ho defineixes molt des de fora, a la primera dificultat, la gent que diu... Ja t'ho deia, que això així no sortiria. A la primera, A més, és que, clar, excuses per tornar aviat n'hi ha moltes, no? Si tu marques el rumb i deixes que la gent participi, a la primera dificultat dius, escolta, que això ho hem dit nosaltres. Apreta allò que això ha de sortir. El tema de la participació, el tema de la possibilitat d'aportar idees... En aquest sentit, inclús pensant en els vostres propis alumnes, quan voleu potenciar el treball cooperatiu, etc., doncs hi ha uns marges en els que, escolta, deixa que provin, deixa que facin, després ajuda'ls, Després ajuda'ls. Normalment, aquest tipus, avui he estat dubtant fins fa un quart d'hora, de si muntava el poll o no el muntava. No, la sala no dona per muntar-lo. Us demano un esforç d'imaginació, Igual que l'any passat el doctor Salmurri us deia, tanqueu els ulls, ho penseu, no cal que els tanqueu. Però sí que us demano un esforç d'imaginació, d'un exercici a través del qual nosaltres expliquem què passa en els equips quan la gent s'ajunta per fer coses. I és un exercici que és el següent. Tinc aquí les cordes i tot per fer-ho, però no m'he atrevit. El que fem és situar un equip de persones amb una corda a terra, és una corda de 12 metres a terra, els situem just a sobre de la corda, que sàpiguen on la tenen, i els hi embenem els ulls. I els hi donem una sèrie d'instruccions. La feina que han de fer és, amb la corda, fer un quadrat, amb unes especificacions de qualitat, que sigui els costats iguals i els angles rectes, un quadrat. I teniu 10 minuts. El rècord, he fet moltes vegades això, el rècord són 6 minuts i 50 segons, l'altre dia un equip de mestres. vaya por delante. Fins ara era un equip d'enginyers que havia tardat 7 i mig. Hi ha equips que jo, bueno, perquè els vaig parar els 20 minuts. Perquè... era impossible. Us imagineu què passa quan jo dic, comencem? Què passa amb un equip? Imagineu-vos-ho, eh? Una situació, ningú s'ho espera, els poses allà i dius, vinga, va, ja! Què passa? Què passa? La gent s'ajup, agafa la... i comencem a parlar. Fem això, que es passi... Cada equip s'organitza d'una manera diferent. El guirigall és important, eh? El guirigall és important. Hi ha gent ja d'entrada que agafa una actitud diferent, gent que es tira a terra per fer coses... Cada equip fa el que pot. Amb aquesta activitat tan senzilla, que dura, repeteixo, 7-8 minuts, afloren tots els processos propis del fenomen humà de treballar en equip i ens permet després identificar-los i llegir-los. La gent, com us dic, s'organitza de diferents maneres. Hi ha uns que ho fan al llarg, altres que ho fan d'una altra manera, altres que s'ajunten més, uns altres que intenten d'altres maneres fer-ho. Altres... Això només passa en aquest joc, eh? A les vostres organitzacions no, eh? De gent que s'autoexclou. Jo he vist fer EROS, expedients de regulació, amb un enginyer que jo crec que devia ser tipus Taylor, no? Que va dir, a ver, ¿cuántos somos? 11, ho dic així perquè era a Madrid, eh? 11, muy bien, para hacer un cuadrado solo hace falta 4. A ver. Sí. Brutal. Bueno, va fer un ere, els va treure, va treure 7. El que ell no sabia és que aquest exercici, que dura unes 3 hores perquè vas introduint, no les cordes, sinó que pares, tanques conceptualment, després els hi fas fer altres coses, jo introduiria una altra corda, tal, clar, quan va intentar recuperar-los, diu, ara sí, ara no. Això tampoc passa a les vostres organitzacions, eh? Però per si un cas, jo ho deixo anar. Un moment, que ara se m'ha apagat això. Ara. Aquest és un resultat. Impressionant, eh? Bueno, hi ha gent que no, que això. Dit sigui de pas, perquè... s'havia de fer amb tota la corda, eh? Les especificacions eren clares, eh? Amb tota la corda. Dit sigui de pas, el grup de persones que va fer això, el promig de salari dels paios que van fer això és de 300.000 euros l'any. O sigui que mireu amb mans el món de qui està, Aquest tipus d'activitats, molt simples, que les podeu pensar, les podeu crear, que són per crear un entorn perquè la gent aprengui a treballar en equip, jo no diria, no seria tan arrogant com dir, amb això s'ensenya a treballar en equip, amb això es crea un entorn que permet aprendre, permet evolucionar el treball en equip. Aquest tipus d'exercicis jo, inclús amb els infants, us els recomano. Abans de posar-se a fer una tasca que ja pròpiament, no? De la que depèn la seva qualificació, la seva nota, el seu aprenentatge. Es poden posar en determinats moments, amb edats a les que toqui, algunes exercicis o algun tipus d'activitats que els ajudin a aprendre a treballar en equip. Habitualment, quan es fa una activitat que en diem vivencial, per això dura poquet, però apareix tot, l'aprenentatge sobre això es basa en quatre principis. Els fets, els sentiments... el que he trobat i el futur. Llavors va bé preguntar què ha passat. Ens hem posat a treballar en equip. La tasca que els hi hagueu dit. Què ha passat? Descriu fets que hagin passat. Doncs hem dit això, ha passat aquesta altra cosa. Només descriure els fets. Una altra és, com t'has sentit? Perquè aquell potser et diu, jo m'he sentit desplaçat. Tu des de fora dius, no, mira, que listo, s'ha apartat. No, igual l'han tret. Per tant, treballar els sentiments que s'han donat en aquell moment és important. Verbalitzar-los, ordenar-los. Què he après? Què he descobert treballant amb aquesta estona, amb equip? Què he descobert? Que si no escolto els altres, tal, va, molt bé. Que si crido molt, no sé què. que si no tenim una estratègia concreta, això no ho acaba ningú. D'acord? I finalment, i què puc millorar? Jo, com a participant de l'equip en aquesta activitat o en una paral·lela, per tant, jo sí que us invitaria, estic segur que ho feu, però us invitaria de tant en tant perquè realment després el treball en el que ells es juguen de veritat el seu aprenentatge, els haguem preparat per treballar amb equip, perquè treballant només amb equip no s'aprèn. S'ha de posar nom a les coses que et passen. Disculpeu, el meu avi era taxista, però si això fos així, tots els taxistes conduirien bé. Després de 35 anys de conduir, has de conduir bé per nassos, però no és veritat. O sigui, per aprendre, has de pensar sobre allò que has fet. Doncs en l'equip és igual. I moltes vegades els posem a treballar amb equip i els fem passar sobre el contingut, però no sobre la dinàmica que ha passat allà. Si ho feu, endavant i seguiu. No vull pressuposar que no ho feu. Què és un equip? Què és una organització? Què és un sistema? Doncs és un conjunt de persones que estan juntes per fer alguna cosa. Una definició relativament simple. Conjunt de persones, perquè de dues persones endavant es produeixen els mateixos processos grupals, és igual que siguin 25.000 que dos. Els processos que passen, ara us els ensenyaré, és una de les aportacions que vull fer, és quins són els processos que passen quan la gent s'ajunta. Doncs a partir de dos, i recordo que una parella és un equip o una organització, passen els processos. Que estan juntes, si un equip té dos requisits, interdependència i interacció. Interdependència, necessito del treball dels altres, de les aportacions dels altres per poder fer bé la meva tasca. Si anem en metro no som un equip, estem junts, però no som un equip, jo no necessito dels altres, ni tan sols compartim l'objectiu. I interacció, és a dir, no podem fer-ho sense interaccionar. No podem fer-ho sense parlar, no podem fer-ho sense escoltar-nos. Són dues condicions. Si no passen aquestes dues coses, no és un equip. Llavors jo poso dos aules separades que tenen vides paral·leles, que no s'ajunten mai i tal. Tres aules, una línia, primer de primària, cinc línies. És un equip? És una... Jo no ho sé resoldre, però interacció i interdependència. Jo puc arribar al meu objectiu sense l'altre? És per plantejar-nos si realment estem treballant en equip. Si volem treballar en equip, hi ha d'haver aquesta necessària interdependència i interacció. Que estan juntes per fer alguna cosa, tenir un propòsit comú, com dèiem abans, el Valentí, és el que dona sentit. Si ara la Gemma doncs decidim d'anar-nos de vacances l'estiu que ve, ja som un equip, ja tenim un objectiu passant-nos-ho bé. Doncs ja començaran a passar totes les coses que haguéssim vist en l'exercici de les cordes, que són les següents. Ara m'he saltat una, veieu? Això a vegades passa quan un vol córrer, però ja començo a patir pel temps. Sí, això és important. Un equip és un sistema format per subsistemes. A una escola hi ha subsistemes, a una aula hi ha subsistemes. Complex, perquè no hi ha relacions causa-efecte simples, estem parlant de persones. I un altre dels llasts que portem a sobre, a part de l'objectivitat i de la veritat, és les relacions causa-efecte unívoques i simples. Faig això, passa això. La nostra ment no és molt hàbil amb això i pensa així. En persones no va. I els que heu dirigit gent o teniu el que fas una tarda, l'endemà al dematí no et funciona amb el mateix grup. Què ha passat aquí? Això és que no funciona. Per tant, és complex. El que pots, com a molt, és intentar que hi hagi probabilitats condicionades per persones i situacions. I anem a veure què surt. És ansiogen, el treball en equip és ansiogen, perquè la gent som com som. No? I el que a tu et semblava que anava a ser molt recte, molt perfecte, molt quadriculat, molt ben planificat, doncs va i resulta que no surt. Ara intentarem entendre per què. I evolutiu, mirat més des del punt de vista d'empresa, però bueno, en general, o t'adaptes i t'anticipes o et ventilen del mapa. Els processos organitzatius fonamentals. Tot equip ha de tenir una missió i uns objectius. Equip, organització, on anem, què volem fer. I llavors s'organitza tota una sèrie de qüestions que fan referència al que és el procés principal de treball, que és la tasca. I és pel que vosaltres heu estudiat. I esteu preparats per això. La planificació, el model pedagògic, el com ens organitzem, la tecnologia que fem servir, els coneixements necessaris. Coneixements necessaris per fer un quadrat són molt sofisticats o poc? geometria bàsica. La tecnologia que els hi feia fer servir una corda. El que vosaltres feu és molt més complex. Molt més complex. El que passa és que vosaltres sabeu molt bé que fent molt bé tot això, no sempre les coses surten bé. Mira que ho teníem ben planificat, eh? Mira que teníem la tecnologia. Mira que ens havíem organitzat bé. I no surten les coses. El que aflora en aquest tipus de dinàmiques són el que n'anomenem processos acompanyants. Aquests són els processos principals. Però hi ha quatre processos que acompanyen les dinàmiques humanes que influeixen en la tasca, en que allò pugui sortir bé o no. N'hi ha dos, presa de decisions i comunicació. Des del moment en què la gent hem decidit d'anar-nos-en de vacances, comencen a passar coses. Llavors la qüestió és, aquí com es decideix el curs de les coses? Com decidim les coses? A la meva organització, en el meu equip de primària, en el meu equip de secundària, en el meu equip de departament, com es decideix el transcurs de les coses? Com prenem decisions? De quina manera les prenem? Perquè això impacta directament, però directament, en el resultat final, més enllà, molt més enllà de com ens haguem organitzat. No, Gemma, és que sempre vols anar el mateix. Sempre has de decidir tu. Ja està bé. M'explico? Per tant, el tema de presa de decisions, jo veig difícil, sense reflexionar sobre com un equip pren les decisions, ajudar-lo a evolucionar. I penso ara en nens, també. No, i com heu decidit? No, parem un moment, anem a veure si podem millorar aquesta prestació de com a equip estem prenent les decisions. Perquè és crític perquè després el resultat sigui bo. Malgrat tinguem l'ordinador, els mitjans, ens haguem planificat, tothom sàpiga les tasques que ha de fer, el com es decideix el transcurs de les coses és important. Segon, superimportant, no cal dir-ho, és la comunicació. La comunicació als equips és com la sang al cos humà. Té el mateix equivalent. Ha de circular i quan una part del cos humà no li arriba la sang, què passa? Es necrosa. A les organitzacions també passa. Hi ha parts necrosades perquè no arriba amb fluïdesa la comunicació. O hi ha un excés de comunicació. Per tant, cuidar tots els processos de comunicació en els equips és clau. Què passa amb aquest exercici? Que a l'inici és un guirigall. Però un guirigall. No sé què. Llavors hi comença a haver intents de lideratge. Escolta, què us sembla si agafem i fem quatre puntes? No? En el moment en què apareix el lideratge, els processos de comunicació es netegen. Es baixa, de cop i volta baixa el soroll. A les organitzacions no passa això, només és en el joc. Baixa el soroll, ens comencem a escoltar, comencem a escollir els canals de comunicació més adequats. És habitual perquè és l'hàbit, eh? Però passa, i em serveix per il·lustrar-ho, que hi hagi gent amb els ulls embenats que estigui fent així. Escolteu! Clar, això és escollir un canal que no és adequat, perquè els altres no ho veuen. Això és molt gràfic, poseu e-mails, poseu tot el que vulgueu. No sempre escollim el canal adequat. Jo a molts equips directius els dic, teniu com a hàbit, equips directius o no directius, però especialment directius, teniu com a hàbit, com a últim punt de l'ordre del dia de totes les vostres reunions, un apartat que posi comunicació, del que hem dit avui, què hem de dir, com ho hem de dir, qui ho ha de dir i a qui ho ha de dir, perquè te la jugues, el resultat final depèn de la comunicació. Llavors, el coordinador de primària, que té la reunió a la tarda, amb bona fe ho explica, i el de secundària, que la té el dimecres, espera el dimecres, perquè és el correcte dir-ho a la reunió del dimecres, quan ell arriba ja ho sap tothom. Perquè en el moment en què s'ha pres aquella decisió, no s'ha pensat com es comunicarà. Amb els infants igual. A l'intervenir, al fer-los conscients de tots els processos de comunicació, però com a impactants directes en el resultat de l'equip. Si no ens escoltem, si no hi ha fluïdesa, si tu, per exemple, no, dius, escolta, Gemma, ja tinc els bitllets, no? Com ja tens els bitllets? Ja havíem decidit presa de decisions. Segon, home, si ja havíem decidit i jo no me n'havia entrat, m'ho podies haver dit. Perquè tu de què els has comprat? Diu, d'avió. Dic, doncs jo tinc els de tren. Això no té a veure amb la tasca. La tasca la sabem fer. Sabem buscar per internet, sabem calcular, sabem pagar amb la targeta... O sigui, la tasca la sabem fer. I, en canvi, estem arribant a un resultat més pobre del que seria esperable perquè no controlem bé els processos acompanyants. Dos més, actituds individuals i esperit d'equip o clima i cultura quan parlem en termes organitzacionals. Impacten directament. Aquests processos acompanyants impacten en la dinàmica i la dinàmica impacta en els processos acompanyants. Si ens van sortint les coses bé, també és més fàcil que l'esperit d'equip sigui millor. Per tant, tant la pròpia tasca com el fonament de la tasca com els processos acompanyants impacten en com funcionem. El que farem avui és un petit doble clic a les actituds individuals i un petit doble clic al tema de cultura. La part de dalt donaria per moltes altres coses, crec que no és el foco d'avui, parlant de joc d'emocions. És un esquema molt simple, però jo espero que us ajudi a posar les calaixeres. Quan poseu a la gent a treballar, passa això. Llavors, no només t'has d'ocupar dels processos principals, de la planificació, que també, evident, no només, o sigui, fent molt bé la tasca i equivocant en la comunicació o en la presa de decisions, pots minimitzar completament el resultat. Hi ha els processos acompanyants que poden magnificar moltíssim els resultats o que els poden empetitir i fer-los malbé completament, perquè no m'ho havies dit, perquè ja està bé, i llavors apareix l'objectivitat. Sí que t'ho havia dit, no m'ho havies dit, i hi som. És un debat sobre l'objectivitat. No m'ho havies dit, doncs mira, si no te n'havies assabentat, ho sento, perquè vol dir que no t'ho havia explicat bé. Ah, això és una altra pel·lícula, És una altra història, Jo veig organitzacions encallades amb això, però a manta, Jo he anat seguint el tema de les FARC al diari, però mirat des d'aquest punt de vista, de fer, no, a veure com ho han fet aquesta gent tota la batalla aquella sense fer cap judici de res, Hi va haver un moment en què es va acorralar a la guerrilla, estava molt malament, i resulta que no era fent la tasca, no era fent la guerra, no era disparant, era tocant els processos acompanyants de presa de decisions, de comunicació. Ningú ha reclamat el cadàver d'Ivan Ríos, un dels caps de la guerrilla colombiana. El Pablo Montoya és el que li va tirar un tiro al front i li va tallar la mà dreta per donar-li a l'exèrcit, actitud individual. Ara, les FARC són itinerants perquè no saben com prendre decisions. I aquí no estaven tirant tiros, no, vinga, va, tota l'aviació i que no quedi un. No, anem a tocar els processos acompanyants per destruir un equip. Es van tallar les comunicacions i la gent va començar a marxar en massa, 2.500 en el que va de any se han ido i tal. Tocant aquests quatre pots arribar a desmuntar una organització. I ara estic pensant en el K2, no? Tallis les comunicacions, algú se senti traït no sé què, i ja, o sigui, ja l'hem liat i a més amb ells els hi anava la vida, això és molt més de mentirijilles. Sí que estic d'acord amb el Valentí que el que vosaltres feu i el món de les organitzacions és molt més complex perquè el resultat no és tan immediat. Allà si patines et fas mal i et trenques una cama. Aquí si patines igual no ho veus fins que torna als 30 anys i dius, hosti, això ho vam fer. Val? O al revés, o que t'ho agraeix, o que t'ho agraeix. Molt bé. Dos claus del treball en equip. I és impossible parlar de treball en equip sense parlar d'acció directiva. Van lligades, apareix a les cordes, als 40 segons ja hi ha intents, I quan aquella estratègia no funciona, n'hi ha un altre que diu, no, això que diu aquest, no, jo. I apareix un nou lideratge, és una guerra de lideratges, El segon exercici que fem, quan ja hem tancat, llavors comencem amb un cap. Jo vaig amb un, no els dic res als altres, i tots el jefe. Ostres, no té res a veure. Escolteu, que m'ha dit el consultor que jo sóc el jefe. A veure, escolteu. A vegades ho fan bé, a vegades malament, però la dinàmica ja no té res a veure. Per tant, el fet del lideratge és molt rellevant en relació. I a més, el Valentí us posava exemple de lideratge no arrogant, de lideratge segur que exigent i dur quan tocava, però per tant hi ha moltes maneres de dirigir i l'altra les actituds individuals. El mateix del treball en equip. No? Si la resposta és el lideratge, quina és la pregunta? No? Doncs per què serveix un líder? Bàsicament, el líder, el lideratge, transmet i potencia el sentit estratègic d'allò que estem fent, el sentit d'aquell triangle. La missió d'algú que dirigeix a altres, dirigeix vol dir també als alumnes, perquè en el fons els esteu dirigint, és transmetre el per a què. El per a què mira el futur, el per què mira el passat. No es tracta tant d'explicar el per què de les coses, sinó el per a què de les coses. El per a què ho anem a fer. El per què, bueno, això és mirar el passat. El per a què mira el futur. És una feina del que està al capdavant d'un equip, de l'estil que sigui, està constantment fent la gent, si no vull fer exemples mariners, perquè això està ara molt... però cap a on mirem, no? Cap a on mirem. Coordina la tasca de l'equip, que no la fa. Nosaltres en diem d'això el refugi segur de la tasca. Un passa a dirigir després de molts anys de mestre, però el seu refugi segur, allà on està tranquil, on domina, on sap que l'espai és el seu, és a l'aula. Llavors està desitjant que algú es posi malalt per poder fer la suplència. I, bueno, i mentre vostè fa de mestre, qui fa de coordinador? No? Bueno, això ens portaria al camí de l'elaboració del rol, que és complexa, però el cap, el responsable de l'equip, coordina. En visió global, molt important, no penseu ara en mi, penseu en el que està baixant per l'altra banda. Quan un focalitza, perquè té una dificultat, perquè té un conflicte a l'aula, etc., et fixes en aquella persona, i ho hem d'arreglar, acabes perdent de vista que els altres 20, o 30, o 40, depèn d'això, t'estan mirant. I a vegades perds de vista que amb el que estàs fent amb aquest estàs enviant un missatge als altres. Quan toleres coses com a cap que no hauries de tolerar, els estàs dient als altres que això es pot fer. Es promou a les organitzacions, es promou el que es tolera. Per tant, la visió global com a cap o com a responsable d'un equip no la pots perdre mai. El fet de... I global i prospectiva. En quin jardí em poso si amb aquest li dic que sí o li dic que no? Perquè em condicionen les decisions que prendré a posteriori similars a aquestes. Regulant la presa de decisions, importantíssim, i els fluxos de comunicació. Lideratges potents tenen la capacitat de regular tots aquests fluxos i fer-los més nets, més clars, de més confiança. Us passarà amb els nens, O sigui, quan els poseu a treballar, comenceu-ho a mirar des d'aquí. Quien aparece, bé, ja ho feu. Els lideratges, etc. Reduint el potencial conflicte propi dels fenòmens organitzatius que ve donat bàsicament de com som les persones. I som, bueno, tenim les prestacions que tenim. Del tema direcció hi ha més, però avui no toca. Actituds individuals. Anem a fer un doble clic. Com anem? 30? No, 40, porto. Porto 40? Un segon. Val. Em passa, això em passa, que m'apassiono i m'envalo. La part de cultura era l'obviable. Ja tenia plan B, si em passo, traurem la part de cultura. La cultura és el que us costarà més de veure quan inicieu el treball. Amb un equip que és nou, la cultura triga en crear-se. La cultura és allò que una organització o un equip ha oblidat que ha après. I que el que ho veu molt fàcil és el que ve de fora. Aquests són puntuals, no són puntuals, com es relacionen. I quan tu arribes nou a un equip o a un grup, fas un esforç conscient, durant bastant temps, per adaptar-te en aquella situació. Quan ja se't fa inconscient, llavors és cultura. I és un esforç fort. Tu arribes allà i has de veure, a veure aquí de què va el tema. Tu arribes allà i va tot l'equip com una moto, doncs no et queda més remei que, escolta, pues aquí com una moto. Si arribes allà i et diuen, tranquil, que si no es notarà molt que anem... Val? Això és cultura. Val? La cultura costa de crear. Totes les organitzacions neixen sense cultura. Neixen amb valors, però neixen sense cultura. El que passa que quan aneu a processos de canvi... La cultura sempre és un fre. Sempre és un fre. Perquè costa molt. Perquè en termes energètics la cultura és molt eficient. Ja sé el que he de fer. En termes energètics i emocionals. Jo ja sé el que puc dir, ja sé el que no puc dir, vic tranquil. Doncs quan amb un centre educatiu, bueno, anem a canviar, vinga, tots el treball cooperatiu, anem a potenciar-lo i tal, sapigueu que hi haurà un fre, resistències individuals de por, d'interessos, de no sé si sabré fer-ho, i la resistència pròpia de l'organització que li costa moure's, perquè és molt eficient, ara ja sabem funcionar. I ara ens hem liat, tu, ara hem de canviar les aules, ara hem de canviar el no sé què, i això costa. Es triga, es triga 4 o 5 anys en canviar la cultura d'una organització. Anava a fer un doble clic així més estructurat, però el missatge que volia entrar era en aquest. En aquest tipus d'exercicis curtets, la cultura no es veu perquè no hi ha temps de generar-la. L'equip fa i després pots analitzar els processos, el principal i els acompanyants, però no la cultura que genera. Com a organització, sí, Jo quan arribes a un lloc, de seguida veus quina és la cultura de l'organització. Anem a fer un petit doble clic, perquè és molt important el tema de les actituds i conductes individuals. I és que nosaltres som els protagonistes de la nostra vida. I això què té a veure amb el treball en equip? Moltíssim. Perquè en funció de quants em posis junts que creguin que són els protagonistes o de quants em posis junts que creguin que no ho són, la vas a liar. Segona idea. Mireu, ningú és responsable de la cara que té, però sí de la cara que posa. Per tant, temes actitudinals, que ja els treballeu, però s'han de treballar a fons perquè impacten moltíssim en com l'equip treballa. Llavors vull fer un petit doble clic aquí, amb els temes, aquests temes de l'automotivació, de la força que té cadascú quan treballa en equip i com això impacta en què les coses funcionin més bé o més malament. Llavors, el primer missatge, i jo crec que l'hauríem de començar a enviar, és que la vida no és fàcil, tu. La vida és difícil, sí, no passa res, sí, tampoc, no traumatitzem a ningú, La vida no és fàcil. El més fàcil, si parlem en termes de facilitat, sí, el més fàcil és que et vagi malament la vida. Això està xupat. Sí, intenteu. És superfàcil, quasi no t'has d'esforçar. El més fàcil és no acabar els estudis, i tant. Hi ha molts motius per tornar. Escolti, miri, sap què? És que està nevant, és que anava al K2, no? El fàcil és no acabar. El més fàcil és no trobar una bona feina. El més fàcil, sent ric, és ser un desgraciat. I sent pobre, seguir sent pobre. Això és el més fàcil. El més fàcil és no trobar una parella en ta vida. I trobant-la, que et vagi malament. El més fàcil és deteriorar-se, no estar en forma. És a dir, el més fàcil és ser un infeliç. Això és el més fàcil. No, però clar, s'hi ha de posar energia. La vida requereix esforç, requereix energia personal. Jo en aquest sentit som molt simple. A l'escola, la llengua, les matemàtiques, ara sé que em fico en un jardí impressionant, però anem als bàsics i a això. I anem tirant, ja anirem omplint. Però si no hi ha això, el motoret aquell, en teniu vosaltres, de gent que té 400 cavalls, que no la desmotives encara que t'esforcis, I gent que va néixer cansada, els teniu a les aules i els teniu com a companys. Algun n'hi haurà per aquí, No miro a nadie, però hi ha alguns que van néixer cansats. Jo no sé si hi ha un estudi, Tipus de part, hora, etcètera. Igual que hi ha gent que va néixer enfadada amb el món, que té anotacions a totes les fulls de reclamació de totes les botigues a les que ha anat de tota la seva vida, i gent que raonablement està satisfeta amb allò que li passa. Això és clau. En termes de direcció, en termes organitzacionals, on te la jugues de veritat és a la selecció. És el moment més estratègic, el moment més important per a una organització és la selecció. És on te la jugues de veritat. Perquè la gent, la majoria de coses que portem, les portem posades de casa. És el que hem mamat a la família, el que hem mamat a l'escola quan érem petits, amb els nostres amics. Això ho portes posat. El valor que té per tu l'esforç, el treball, els diners, tot això ho portes posat abans d'entrar a l'organització. On te la jugues de veritat? En la selecció. Quan ja els tens dins, llavors rema com puguis. Però on te la jugues de veritat és en la selecció. I per tant, la vida requereix esforç. La vegada em preguntes jo com vull viure i en què posaré aquest esforç, no? Què vull tenir, què vull fer, què vull ser? I què estic disposat a posar-hi per aconseguir-ho, no? El somni, la magic line. sense excuses, sense justificacions, sense retards, i experts en trobar justificacions. Aquests són els grans objectius del món. Objectius ells, eh? Perquè et treuen sempre les dades, tal. Sí, tot té una explicació de per què no es pot fer. De fet, el més fàcil és justificar el per què no es pot fer. No, quin esforç estàs disposat tu a posar a la vida, però sense més demora ja, posa-t'hi ja. Malgrat les dificultats, malgrat el cansament, malgrat la por. Si li preguntéssim al coro si tenia por, doncs probablement ens diria que sí. Por en tenim tots, en aquest context que ens explicaven abans. Ens fa por, eh? Fa mal la panxa, no sabem. Malgrat això, tu què estàs disposat a posar-hi? Aquesta l'he posat especialment perquè connecta amb el que us van explicar l'any passat. Els nostres pensaments són els que generen les nostres emocions, que generen les nostres conductes, que fan que arribem als nostres resultats. I això de què depèn? Dels diàlegs interns. El tema no és què et passa a la vida. Com diu el doctor Salmurri, una mica de distància en el temps, una mica de distància física i, si no, fer estadística. Perquè et passa el que raonablement li passa a tothom. El tema és com t'ho expliques. El tema és com t'ho expliques. I aquí sí que quan poseu els nens a treballar amb equip és com s'estan explicant el que està passant. Detecteu ràpidament quin tipus de diàleg intern té aquella persona, perquè l'acompanyarà tota la vida. I penseu que el diàleg intern negatiu d'aquests que estan enfadats amb el món i tal genera la mateixa oxitocina que el positiu. I és addictiva, igual. I aquí necessita la seva dosi d'emprenyada diària. No? Arribes a casa... ja estic. Oxitocina. És el mateix si arribes i somrius i portes alegria i tendresa a casa. Passa el mateix, us ho juro, ho intenteu. Dos petits detalls i acabo, perquè si no us mataré el cafè i us ho mataré tot. Dos grans tipus de diàlegs. El discurs de la queixa del protagonista, el discurs del pessimista i de l'optimista, i tant que impacten en el resultat del treball en equip. Hi ha diàlegs interns que tanquen l'escepticisme. En realitat no crec que canviï res. I a més, t'estàs esforçant perquè sigui així. No feu dir la paraula, mal parit. Desconfiança, no, segur que aquí al darrere, això que ens han explicat, això, vamos, es forraran. Fantàstic, fantàstic. Resignació, va, total, digui el que digui, aquí això no servirà per res. Inseguretat, no sé, seré capaç, això del treball cooperatiu, jo en sabré, no en sabré, això tanca, L'arrogància, que abans en comentàvem, això ja m'ho sé, això és el de sempre. Per aquí n'hi ha d'aquests. Si ho veig, es comenta, hem dit que vam començar el projecte aquell dels quadrats, diuen que no, això no va bé, Agendes ocultes, el problema del discurs de la queixa és que et porta a la paràlisi. Convençut i amb la raó objectiva, perquè la tens, i totes les dades, però paralitzat. En canvi, hi ha diàlegs interns que obren. Una ambició sana. Escolta, mira, amb això del treball cooperatiu, amb aquest canvi que farem, hosti, jo crec que puc portar coses, jo ho aprofitaré, això, no? Vinga, posaré tot el que pugui de la meva part perquè surti bé. I a més, crec que puc fer-ho. Hi ha molts temes a fer, va, un per un. Aquest discurs comença pel nosaltres. El discurs de la queixa comença per el tu, ells. Alerta, nens, és que tal... Sempre comença per ell. I tu? No comencis per ell, comença per tu. Tu què? Això és un missatge fort. Perquè anirà als seus diàlegs interns. Confiança, s'han fet promeses, compliran. Tu, endavant. Sinceritat. Hi ha temes que encara no se saben. No se sap, no passa res. I això sí que és... realment transformador. Hi ha diàlegs interns tranquil·litzadors i altres que no. Per exemple, he vingut a aquesta conferència perquè m'ho va dir el jefe que vingués, no? Està bé. O perquè crec que em pot enriquir. Mira, alguna cosa pescaré. Una, bé, està bé. Vaig arribar tard a la reunió perquè el trànsit estava col·lapsat o perquè, ostres, no vaig sortir amb prou antelació. Això és un altre tipus de discurs intern, de com t'expliques tu les coses. Es van equivocar perquè no havien entès les meves instruccions. O es van equivocar perquè jo no vaig verificar si el meu missatge havia arribat bé. Que són dos actituds, dos tipus de diàlegs interns que no tenen res a veure l'un amb l'altre. El discurs de la queixa aproximadament té aquest efecte. La informació és tan rellevant com aquesta. El pessimista, doncs mireu, jo us diria que l'optimisme, igual que la motivació, i acabo, és una actitud vital, és la capacitat per pensar de forma positiva, que tothom té, però no utilitza tothom. Però va de sèrie, us ho juro. A no ser que hi hagi alguna lobotomia estranya i tal, va de sèrie, i en teniu. En teniu a les aules, en teniu... Com... O sigui, d'on ha tret aquest paio el pessimisme? És fantàstic, perquè la capacitat la té, la capacitat de pensar positivament. El diàleg del pessimista comença pel no puc fer-ho. No puc. A mi el no puc em posa, però... Jo tinc una filla que va començar amb el no puc. Hòstia. Bueno, tot el treball que estem fent és no puc estar prohibit. Perquè quan tu dius no puc, el teu cap deixa de pensar. Deixa de pensar alternatives. No puc. En canvi, com puc? Sí, a la nostra empresa està prohibit. Explícitament, truca un client i escolta, no puc, no, això no es pot dir. Diuen, a veure, com puc? Perquè el com t'enxufa a buscar alternatives, directament. El pessimista no s'atreveix, el pessimista és que no m'ho he fet tot alhora. Doncs escolta, comença pel primer. Quantes coses tens? 1.000, molt bé. Doncs comencem per la primera. Tot alhora no pot ser. Impaciència, paciència. No resistiré tot el camí. Escolta, anem fins a la propera i parem aquí davant. Camp 1 fins al camp 1. No, és que no arribarem a dalt. Camp 1. Tranquils. Tornem, tornem. Camp 1 un altre cop. Molt bé. M'han dit que no, desisteixo. M'han dit que no, insisteixo. Etcètera. Normalment això va així, més o menys. No són matemàtiques, però va bastant així. L'optimisme en acció. Us poso només un exemple. Una empresa d'assegurances, el més dur que hi ha, si teniu fills adolescents, si poden fer venda porta a porta, perquè per l'autoestima és el més bèstia que hi ha. Enciclopèdia i porta a porta. O a bon llama tu porta. Igual, És molt... L'autoestima l'has de tenir ben posada, perquè piques, no! Digo, oi, si no l'he explicat todavía el què. Val? Doncs amb una empresa d'assegurances... El que vam veure és que el 50% abandonava en el primer any i el 80% durant els primers 4 anys. I van incorporar en el seu procés de selecció un qüestionari, un test d'optimisme. A part del que feien sempre, si sabia, no sabia, d'optimisme. Què va passar? Doncs que el primer any els optimistes van obtenir un 21% més de resultats. I el segon any un 57% més de resultats, perquè s'explicaven les adversitats de manera diferent. La clau, els diàlegs interns amb els que s'interpreta l'adversitat. És com aquell que l'envien al desert a vendre sabates. Envien dos. I un truca al cap d'una setmana i diu, escolta, traieu-me d'aquí, que aquí ningú porta sabates. I l'altre truca i diu, escolta, 12 camions de sabates. Diu, sí? Diu, sí, clar, aquí ningú porta sabates. Va? Vinga, estic patint pel temps. Un petit creuament entre optimisme i intel·ligència. Optimisme, no? Pessimista, optimista, intel·ligent, curtet, intel·ligent, per posar els drets. Atenció amb els pessimistes curtets. Són uns certs apàtics que habiten en la queixa, i la gent i la felicitat s'allunyen d'ells. Els pessimistes intel·ligents són certs fúnebres amb arguments. I la gent i la felicitat s'enfonsen amb ells. Els optimistes curtets són il·lusos perillosos. Llavors, la gent i la felicitat s'estrellen amb ells. Mireu al vostre voltant... Els optimistes intel·ligents... No sé. Si és optimisme o és temeritat, no? Normalment, l'optimista intel·ligent és tenaç, és entusiasta, i la gent i la felicitat triomfen amb ell. Per tant, mireu si és important l'impacte que tenen les actituds individuals, el com ens expliquem les coses, en el resultat de l'equip en el que estem treballant. Missatge final. I he començat dient, i quina era la pregunta, no? Si el treball d'equip és la resposta. Ara hem ordenat alguns conceptes, però el tema és que el treball en equip, des del punt de vista motivacional, energètic, de compromís, és el que és més sostenible en el temps. No hi ha res millor que els reptes professionals o personals aconseguits i celebrats en equip. És que m'ha vingut ara una idea que m'he descuidat, però ja després us la comento. I jo què els dic als equips de direcció i tot això? Mira, quan aconsegueixis això, molesteu el menys possible. Els sistemes, la burocràcia, que molesti el menys possible. Hem començat aquí. Hem posat una miqueta d'ordre. Jo crec que ho hem de salpebrar encara una miqueta més. Per mi hi ha tres qüestions vitals perquè això funcioni. La confiança, el respecte i la generositat. El meu departament és més gran que el teu, el meu curs és més important que el teu, jo dirigeixo més gent que tu, el meu equip... Això passa, eh? Amb altres organitzacions, a la vostra no, eh? I a l'aula tampoc, eh? Per tant, una bona base de sal i pebre, perquè això acabi de funcionar, confiança, respecte, generositat, per aconseguir el que de veritat estic segur que tots voleu i aconseguiu cada dia, que és la potència dels equips 4x4.